L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, què vol dir ser intel·ligent, amb Emma Abarte, psicòloga especialitzada en el psicodiagnòstic i l'avaluació de la personalitat. Emma, benvinguda.
Hola.
Gràcies per ser amb nosaltres. També l'Anna Serra Dolcet, psicopedagoga, terapeuta, ben retrobada.
Hola.
I en Daniel Gavarró. Fa 20 anys, quan vam començar, Daniel, 19 anys i mig, et presentava com a xerpa espiritual, te'n recordes?
I també està bé.
També està bé.
També està bé.
Però també en l'àmbit has fet molta de la teva tasca en l'àmbit educatiu també, com a sí. psicopedagog, no? I tens moltes coses a dir sobre la intel·ligència.
Esperem, alguna.
Bé, què vol dir ser intel·ligent, Emma, per començar, segons el teu punt de vista? Perquè aquí hi ha molts malentesos.
Segons mi punt de vista, nada, perdón.
Com res?
A ver, ser inteligente sí. para lo que pensamos. ¿Qué es ser inteligente?
Es decir, en comparación con lo que se
ha dicho... A mí no significa nada, yo creo que es más...
Vale.
Yo hablaría más de conciencia, de libertad, que de inteligente, porque la inteligencia se supone que nace de la propia evolución, incluso del cerebro, la teoría de los tres cerebros, ¿no? O sea, es lo que te aparta de la mecanicidad, de los automatismos. Eso para mí es la inteligencia. Si queremos una definición de inteligencia, en plan la RAE, pues el uso de la función cognitiva, pero realmente, ¿cómo lo hacemos? O sea, yo hablaría más de ser... consciente y quizás menos inteligente. No sé, yo creo que está sobrevalorada la inteligencia. A no ser que aprendamos a liberarnos de los automatismos, de la mecanicidad, de los condicionamientos, darse cuenta. O sea, la inteligencia tiene que ver con el darse cuenta. Por eso hay gente que llamamos inteligente porque pues tiene un discurso elaborado, ¿no? Hace un juego excelente de las palabras, una lingüística muy rica, pero luego lo que hablábamos, psicosexualmente nulo, la inteligencia psicosexual o la inteligencia emocional. O sea, ¿qué es la inteligencia? Engloba tantas cosas que no hablaría de qué es ser inteligente. A mí no me dice nada. Ahora, si me dices un ser consciente, diré, wow, me quiero sentar a su lado.
Segons l'enciclopèdia.cat, intel·ligència és la capacitat mental generada per comprendre, aprendre, raonar, resoldre problemes i adaptar-se a situacions noves o al medi ambient. Inclou facultats com el pensament conceptual, la memòria, la consciència i la capacitat d'adaptar mitjans per assolir objectius.
Ja, imagínate. Dice poco, me quedo con lo de la conciencia solo. Porque ¿cómo usas tú la cognición?
Sí, precisament, tu, però quan eres petita, m'imagino que a l'escola tenien present el teu coeficient intel·lectual. Com el de la resta de canalla, m'imagino, no? Que es valorava en aquella època la intel·ligència pel coeficient intel·lectual.
Sí, però a ver, ¿de qué sirve? Yo, por ejemplo, soy una niña con no lo digo por decir, porque no dice nada. O sea, en los textos que pasamos, supero, 138, es que no dice nada, porque yo tengo que gestionar mis emociones, tengo que gestionar mi conciencia, el darme cuenta, no dice nada esto. La verdad es que este tipo de inteligencia no dice nada.
O sea,
lo que te separa de la animalidad es el pensar y la voluntad de elegir. Por eso yo hablaría más de conciencia, o cuando hablamos de inteligencia emocional, es poner inteligencia. Pero ¿qué significa la inteligencia si nos apartamos de la conciencia, sino ese darse cuenta? Por eso digo que la inteligencia es tan amplia que no sé cuándo...
Tú no lo limitarías ni molt menys, por ejemplo, para comenzar, al coeficient intelectual, ¿no?
No, y todo lo que has dicho ahí, hay gente que es capaz de tener todo esto, excepto la conciencia, y son capaces de hacer barbaridades. Y lo estamos viendo en las noticias últimas. Un Jeffrey Epstein, ¿qué te crees que no tiene inteligencia cognitiva este chaval? Y mira lo que ha sido capaz de hacer. Entonces, claro, ¿qué es la inteligencia? Y te enamoran con las palabras, y te enamoran con el discurso. Y tú te quedas obnubilada con esas palabras, pero luego hay cero conciencia. Entonces yo ahora la pongo como en cuarentena de inteligencia.
És el punt de partida de la psicòloga Emma Abarte. L'Anna Serra Dolcet, com a psicopedagoga, què és per tu la intel·ligència? Què vol dir ser intel·ligent?
Què vol dir ser intel·ligent? Mira, per venir em vaig buscar la etimologia de la paraula ser i vol dir existir, habitar la nostra vida. Per tant,
aquí estaries d'acord amb l'Emma.
Aquí és com un preàmbul, sí. No? I la intel·ligència vol dir aquest inter és entre el que som capaços de llegir en allò invisible, el que som capaços de llegir, de discernir, de reflexionar, de connectar, i aquí vindrà que la nostra intel·ligència no és només una illa del Pacífic o un continent. És com tota una dimensió, no? Hi ha tota l'aigua, les emocions, hi ha molts continents, és a dir, hauria, com després veurem igual, no? La intel·ligència musical, la corporal, n'hi ha com moltes àrees que necessitem aquestes capacitats que se'ns despleguin per poder anar a la vida i escollir bé. Seria també com l'espai que hi ha entre el que passa i el que jo acabo donant la resposta. Hi ha un espai també quan respirem, no? Quan fem meditació, que et diuen respira 4, tingues ara compta 4 en el ple, deixa anar 4 i fes 4 en el 8. En aquest moment, entre que agafes aire i deixes anar-lo en el ple, allà hi hauria la nostra capacitat per triar què fem amb allò que passa. I en aquest moment és com tota la nostra capacitat del que hem anat cultivant, integrant, es posa allà, es desplega. M'ho agafaré personal, no m'ho agafaré, serà un atac, no, em sentiré feble.
No és la voluntat d'elegir.
Però en tot allò que ja hem desplegat i que hem integrat, perquè és diferent entendre que comprendre.
Tot això a mi a l'escola no m'ho van explicar quan era petit, que s'associava la nostra intel·ligència al coeficient intel·lectual.
Sí.
I tu també, vaja,
jo recordo a 8è que ens van fer aquestes proves per on havies d'anar i que ens van passar les proves per saber el nostre coeficient. I això, per igual, alguns mestres determinava si aquell noi, noia, no, preadolescent, podia anar a fer BUP en aquell moment, o fer FP, perquè el coeficient deia molt. Però ara el que estem veient és que tota la base emocional és una obertura de portes o no a aquesta capacitat de reflexió, de flexibilitat, de relacionar idees, de memòria.
Efectivament, per intel·ligència emocional entenem la capacitat de reconèixer, comprendre i gestionar les nostres emocions i les dels altres. Daniel Goleman va escriure en el seu clàssic, que inclou l'autoconeixement, l'automotivació, l'empatia i les habilitats socials, no? I aquí es va obrir tot un nou ventall del que en podríem dir intel·ligència, tot que també té detractors, que diu la intel·ligència no pot ser emocional, En fi, és a dir, que aquí també es va obrir un gran debat. Per en Daniel Gavarró, de què estem parlant quan parlem d'intel·ligència?
De fer significativa la pròpia vida. És intel·ligència, és fer intel·ligible les coses. Intel·ligible és comprendre-les, és saber quina resposta he de donar, és saber qui sóc. Des d'aquest punt de vista, jo sóc intel·ligent quan sóc capaç de respondre bàsicament a 4 coses, a mi se m'acudeix, que segurament si en parléssim en trobaríem més, però per mi hi ha 4 fonamentals. Donar una resposta al jo, qui sóc jo, com em puc cuidar, qui sóc, com em relaciono amb mi, quin sentit té la meva vida. Aquest és una. Una altra és fer intel·ligible l'altre. Què necessita l'altre? Per què estàs aquí? Com et puc ajudar? Com et puc donar suport? Com et puc comprendre? No veure't com un objecte, sinó com un altre jo. I aquesta seria la segona. He dit 4. Llavors la tercera, des de la meva perspectiva, seria comprendre el món. El món és un lloc per ser comprès. Tot el que passa al món és comprensible. Una altra cosa és que a mi no m'agradi. I llavors, quan jo entenc el món, quan jo m'entenc a mi i entenc a l'altre, estic sent intel·ligent perquè ho faig intel·ligible. Ho puc llegir, ho puc entendre. Ho faig significatiu, és a dir, té un significat. I l'última quarta part, ja em tiraré de la moto i em quedaré tan ample, i ja està, hi ha algú a l'altra banda de l'altaveu, doncs li sortirà urticària, i no passarà res, perquè ens posarem talquistina. Doncs, la quarta part en la que nosaltres podem demostrar intel·ligència és... I perquè podem fer intel·ligible el món és... Jo utilitzaré la paraula molt a propòsit per generar això... bombolles i grans i eczemes. És la relació que tenim amb Déu. És a dir, la relació que tinc amb la totalitat, amb la vida, amb el sentit profund, amb l'alè vital. Quan jo sóc capaç d'entendre que jo sóc, per exemple, una nota dintre d'una gran sinfonia, la sinfonia és lo important, jo no. Jo sóc jo dins d'una totalitat. Jo sóc jo relacionant-me amb un món. Jo sóc jo relacionant-me amb un altre. Jo sóc jo relacionant-me amb mi. Si en tot això hi ha una certa saviesa, el món esdevé significatiu, és a dir, intel·ligible. Sóc intel·ligent.
Déu-n'hi-do, aquí heu obert molts fronts, en relació a la intel·ligència. A més, tornant a l'Emma Barthe, que obria aquest debat, tu dius, una persona, esclar, pot ser molt intel·ligent en un àmbit i no ser-ho gens en un altre. Per exemple, ja que ens trobem en un programa d'espiritualitat, tu dius, la persona pot ser molt intel·ligent espiritualment, però en canvi...
Mira lo que hemos visto en personas gurús espirituales, lo que han sido capaces de hacer.
No cuidar, per exemple, els vincles,
no
tenir present l'altre.
Abuso sexual, en muchos gurús espirituales. Es que tú puedes tener hasta una experiencia mística y ser un pervertido en otras cosas, no tiene nada que ver. Por eso yo creo que tienes que alcanzar esta unidad ya no solo con el mundo, sino en ti mismo. O sea, que poder darte cuenta de todas estas cosas y decidir utilizarlas pues inteligentemente. Pero claro, ese darse cuenta es lo que no hacemos. Porque da miedo cómo una persona inteligente, intelectualmente inteligente, va a reconocer que luego tiene una parte tan baja desarrollada. ¿Quién lo reconoce? Entonces lo ocultan.
Vale, o si estem parlant de graus de desenvolupament.
Totalmente, claro, es que para mí la inteligencia se desarrolla.
Vale. Totalmente. I en tots els fronts que hem dit aquí en aquesta taula.
En tots, claro.
Sí. Per tant, estem
parlant... Desde las emociones. Por ejemplo, tú hablabas ahora, has hablado de lo que es la inteligencia emocional, la capacidad de percibir lo mío y lo de los demás, la capacidad de facilitar, facilito que tú sepas lo que yo siento, yo facilito que tú te expreses, la comprensión y el manejo. Esa es la inteligencia emocional que medimos, por ejemplo, como dentro de las pruebas de psicodiagnóstico, ya lo sabes. Pero más allá de eso, te digo, yo es que últimamente veo personas muy inteligentes que también están muy perdidas.
Si persones molt intel·ligents que estan molt perdudes.
Quiero decirte, la palabra discernimiento, que la has utilizado, que en realidad es la capacidad de discernir. Es que yo creo que a veces la lingüística nos pierde. Porque la metemos ahí en un cajón y parece que tienes que estar ahí metido cuando en realidad no la... Sabes ver todo el holograma, ¿sabes? De lo que implica ser inteligente. Entonces hay veces que... Mira, ayer hablaba de eso, igual que lo que significa ser espiritual. Pues sí, te puedes ir a un retiro para crecer en inteligencia espiritual, pero luego exprésala en el mundo. Sé generoso, perdona, comprende, sé una fuente de amor. Es que coincido contigo también. No claro. Podemos separar la inteligencia del amor, del poder creador, llámelo así. ¿Qué haces, no? ¿Qué huella dejas utilizando tu inteligencia? ¿Y cómo la utilizas para dejar una huella en este mundo?
Y va a haber al... plantejament de Gardner de les intel·ligències múltiples, que fa referència als àmbits del llenguatge, la matemàtica, l'espacial, el musical, el corporal, en les relacions amb un mateix, amb els altres, amb el món. És una teoria que va tenir un impacte molt gran en l'educació. I esteu a favor?
Totalment.
Sí, no?
Sí.
Sí, relativament.
Lo hace más complejo, porque la musical, la quien es tal, tal, tal... Pero bueno, sí, lo que viene a decir es que hay inteligencias múltiples, sin más.
Sí. Jo estic a favor, però també amb una certa crítica. Perquè moltes vegades... Que consti que soc mestre d'escola, Clar, i per tant, quan parlo de coses que s'apliquen al col·le, saps què vull dir? Sí, clar, de coses concretes i pràctiques. A mi em sembla fantàstic que entenguem que els alumnes tenen unes intel·ligències diferents. Però no haurien d'adaptar els continguts a aquestes intel·ligències, que és el que habitualment es fa. És a dir, normalment dius, pues tu et dona molt bé la música, pues t'adaptarem tot perquè les taules de multiplicar també siguin una bonica cançó, que la puguis entendre, ¿vale? No. Que està bé que ho fem, però si no t'estic limitant. Jo he d'entendre que tu tens àrees a la teva vida que les tens poc desenvolupades i que són bàsiques i fonamentals. I aquí has d'arribar a un mínim. I aquesta hi ha una gran diferència entre dir jo posaré moqueta a tot el món perquè quan tu caminis ja si estigui tu bé, o dius, què? Et farem una sabata, nen. Tu has de poder caminar per la matemàtica, has de poder caminar per la intel·ligència interpersonal, intrapersonal, per la espaial, per la musical. Dius que la musical se'm dona fatal. No importa, carinyo, no importa. Tira. I aquesta jo crec que és una gran diferència, no? Quan ensenyem a pensar als alumnes hem d'entendre que hi ha intel·ligències diferents. Jo, per exemple, fa molts anys, des de la programació neurolingüística, s'afirmava que les persones tenien diverses formes de relacionar-se amb el món, no? Relacionar-se des de l'auditiu, des de lo visual, des de lo sinestèsic. I era molt important entendre que l'alumne que era sinestèsic doncs havia d'aprendre sinestèsicament. Dic, no! No, perquè hi ha coses que només es poden aprendre visualment. I punto. És a dir, un mapa... o l'ortografia, és exclusivament visual. I si jo no t'ajudo a ser visual, mai tindràs bona ortografia. Per tant, si jo m'adapto a tu, no t'estic fent un favor. I aquest és el gran error que hi ha hagut amb les intel·ligències múltiples a les escoles.
Anna Serra de Dolcet.
Ai, quantes coses, que es diuen aquí, i tant, i tant, i tant. Mira, el que deies ara, Daniel, ho trobo meravellós que tots tinguem una base, perquè una base és necessària en totes les àrees, això és fantàstic. A la vegada també hem de tenir en compte d'oferir als alumnes, no?, diferents canals d'entrada, també està molt bé, perquè n'hi haurà uns que connectaran més a través de la paraula, però que s'ha de donar aquesta diversitat. I llavors, amb el que tu deies, Emma, aquest dar-se cuenta que l'has anat repetint, no? A mi m'agradaria molt que les escoles i els centres educatius en aquesta educació, més enllà de mentalitzar l'emoció, que ara és d'alguna manera aquesta intel·ligència emocional, passa molt perquè tu l'emoció la racionalitzis. És a dir, un nen s'ha d'adonar que està enfadat, un nen s'ha d'adonar que està trist, i sembla que si se'n dona compte o ho verbalitza, ja tenim el camí fet. I jo diria que això és la punta i que poder per aquí començar, no sé, jo aquí posaria un interrogant, perquè l'adult, no, el mestre, el pare, la mare, es queden tranquils i diu, m'estic enfadant molt. Diu, i? I què en fem d'allò? Llavors els adults falta que hi hagi un model, falta que donguin una referència. I què em faig ara quan hi ha una baralla al pati? O els dos germans estan estirant els cabells. Si l'adult es posa nerviós, pren partit, diu paraules fora de lloc, per molt que aquell infant o aquell adolescent digui m'he posat nerviós, no serveix de res, perquè necessiten aquest, tu també deies, d'aquest cervell més primari, necessita aprèn a través de la imitació, a través de l'experiència, i l'experiència primer l'absorbim de l'entorn. Llavors jo aquí convidaria molt a que els adults vagin a no només racionalitzar l'emoció i el pensament, sinó que el sentin i que el visquin al cos. Jo crec que ara és un portal important, és que no li tinguem por als estats d'alerta i a la por, sinó que li donem un lloc i la puguem respirar.
Bé, clar, però venim, d'alguna manera, ja és un pas endavant, no? Perquè venim d'una generació que no tocava les emocions.
No existia això, és veritat, i ara ja s'anomena,
sí,
i se li dona un lloc.
Però tu diries d'anar més enllà.
Sí, 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 sí. Perquè si no, això no és intel·ligència, és pensar sobre que hi ha emocions, i això no és la intel·ligència emocional, seria molt més, però sí, és un pas, com tu deies, Gaspar, és un pas.
I a mi, l'altre dia parlant amb docents, no?, parlàvem d'aquests temes i tal, i també ens adonàvem de que els docents, com a persones humanes, moltes vegades no han tingut aquesta base, no tenim aquest treball, i per això ens costa molt. I parlaven també de la gran dificultat d'acceptar sentiments molt intensos, com per exemple la pèrdua, el dol i la mort, que són temes tabús a la societat i són temes tabú a l'escola. I no es podran tractar a l'escola fins que ara torno a dir el mateix, però que és fonamental, fins que l'escola s'atreveixi a parlar d'espiritualitat. Perquè quan tu has d'ubicar la mort, el dolor, algú molt dur, n'has de poder parlar. I quan em parla ràpidament un alumne que et pregunta, i ara què? On ha anat? M'explico, d'on ha vingut? D'on va? Quin és el sentit de la vida? Està clar que l'escola no ha de donar respostes dogmàtiques, però ha de retornar la pregunta, tu què en creus, tu què penses? I això significa que hem d'entrar tot una àrea en la que no hem entrat mai. Estic dient que la negació de l'espiritualitat porta a la superficialitat vital, i això porta a l'estupidesa. I per ho vinculo amb la intel·ligència. Com puc ser intel·ligent si hi ha una part de la vida que no puc viure? Llavors no tindré una personalitat integrada, perquè a la vida hi ha de tot.
Totalment, aquí suposo, ja que estem en un programa d'espiritualitat, suposo que més o menys ja estem d'acord. L'Emma, Barthe, suposo que estàs d'acord, no? També, que hi ha tota aquesta obertura a l'espiritualitat, que també és intel·ligència, no? I que no necessàriament és una creença.
No, des de luego. Som seres espirituales.
Clar, per tu és una realitat.
Sí. Jo, con respecto a lo que tú decías, yo a veces, y esto creo que es mi fuerte, las sesiones, no es porque reniegue de la emoción, pero yo hay una frase que digo que a lo mejor no estás de acuerdo. Yo digo, mira,
això li diu,
puedes elevarlo al
córtex. Sí, sí,
puedes elevarlo al córtex, siempre digo esto yo. Cuando alguien viene con muchísimo sentimiento, porque las emociones también son muy engañosas, yo a veces digo, elevar al córtex un momento.
passeu pel sedàs de la raó.
Sí, no, eh? Sí, mira, no sé.
Bueno, bé, seria una altra manera
de dir. Un exemple, una persona que està sufriendo muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, hasta el punto de no querer vivir por una ruptura. Y está fatal, o sea, me lo trajeron. Y al final yo digo, oye, mira, me sabe mal. Y digo, mira, ya llevas un montón sufriendo. O sea, ¿puedes elevarle al cortes? Dime qué parte de tu inteligencia quiere estar con una persona que no quiere estar contigo. Explícamelo tú. Es que, claro, yo soy un poco de, por favor, elevarlo al cortes. Ya está. ¿Tú por qué quieres estar con una persona que no quiere estar contigo?
Sí, tú creus, Emma, ¿tú? Que en aquest cas és insuficient. La gestió correcta de les emocions és insuficient.
No negarles, pero que va. Ahora hay una especie de me quedo atrapado en la emoción. A mí a veces con la pérdida de Iñaki me lo dicen. No has llorado lo suficiente. Mira, yo lloro en mis momentos en la ducha, que lo echo de menos, que siempre entraba a molestar. Pero, buenísimo. Pero yo lo he llevado desde la... Primero digo, a ver, este es el final de todos, y a veces digo, Iñaki, ya te has enterado de todo, ya has desvelado el misterio, porque él era un poco así que no... Esto de la inmortalidad del alma, yo absolutamente... Pero no tengo que estar ahí haciendo un drama, no hago un drama. Entonces creo que hacemos dramas demasiado fácil. O sea, hacemos dramas de todo.
Sí, tú vas a perder la
sí,
teva persona...
Poco, no sabes, sí, l'amor de mi vida.
Sí, l'amor de la teva vida, i sí. No, ho dic per situar els oients,
sí,
perquè ara els hi ve de nou una mica tot. Sí.
No, i haces esta gestió, no quiere decir que no la sientas, però a veces yo creo que hemos pasado de que no hablábamos de inteligencia emocional a que hemos hablado de inteligencia emocional, y yo creo que ya estamos entrando en la inteligencia cognitiva. Ya si vamos, trascendamos ya la emoción, porque hay mucho drama, hay unas narrativas tan emocionales que nacen de las narrativas y de las películas que sí. yo es que en la consulta estoy todo el día desmontando películas.
Claro, si tú crees que hem passat de reprimir les emocions,
claro, a un exceso,
i a identificar-nos només amb les
sí,
emocions,
eh? Claro. Eso,
també són més que les nostres
emocions.
Claro que
son importantes, pero emoción lo que nos mueve, pero luego, ¿sabes cómo lo de Platón, lo de la carroza, ¿no? O sea, el carro es el cuerpo, los caballos son las emociones, la cognición es el que dices, oh, y luego escuchas tu alma, por supuesto que te lleva ahí donde brillas. Pero claro, todo el rato los caballos, déjalos libres y ya te has caído en el caballo. Hay un exceso, creo.
Molt interessant, perquè saps què passa? Que moltes vegades ens plantegem això o allò. I és això i
sí,
allò.
I,
I és molt maco. És a dir, l'emoció, per suposat, i el raciocini també, i l'acció. Som intel·ligència, amor i energia.
Llavors, bueno, perquè som pensantes, pienso, siento y actúo. Claro,
claro.
Son las tres realidades. Ese. Pero no quedarnos ahí mantados en una.
Totalment.
Ara, en un programa dedicat a la intel·ligència que incorporem l'ànima, pot semblar una mica com provocador, eh?
Però és que l'ànima és el que ha de dirigir la intel·ligència, l'ànima i l'amor. És a dir, l'ànima i l'amor, ànima entesa com unitat i unitat entesa com amor, eh? És a dir, la intel·ligència està al servei de l'amor i l'acció està al servei de l'amor. És a dir, jo he de voler el màxim bé per mi i pels altres. Jo he de voler aportar al màxim. La pregunta és com. I això t'ho diu la intel·ligència. I després és fer-ho. I això t'ho diu l'energia. I quan tu t'ordenes des d'aquí, quan tota la teva vida gira al voltant de l'amor, no hi ha os, hi ha is.
Sí.
Però hi ha un eix.
Lo que pasa es que a veces cuando utilizamos este término maravilloso, que es el amor en mayúscula, queda como un poco abstracto. Yo creo que es más ese darse cuenta de cómo funciona, o sea, cómo, si como compulsivamente, si me relaciono, o sea, todo es de cómo como, cómo ando, cómo bebo, todo, meterle conciencia. O sea, cómo inteligentemente me relaciono inteligentemente. O sea, es una forma de darte cuenta de lo que estás haciendo y que tú te mires al espejo. Yo siempre digo, mírate al espejo. O sea, como estás comiendo en este momento, comemos inteligentemente.
I després d'adonar-te'n, no. Després de veure-ho, quin és el pas següent?
Aplicar-ho.
Practicar.
Aplicar-ho,
claro,
aplicar-ho. Perquè
claro.
Hi ha moltes persones que també diuen, jo ja ho entenc i me'n dono compte a nivell mental, però a l'hora de la realitat, quan tinc aquella persona al davant, no puc, em puja, m'encén, se m'irrita tot, i llavors parlo com parlo. Llavors, algunes persones aquí ja ho han posat bé, les llibretes i les carpetes a l'àtic, però tot el primer pis i els baixos estan tots revolucionats.
Tens que integrar-lo.
I tienes que integrarlo des de l'experiència, i també tu parlaves de la narrativa, Emma, clar, hem de veure també el color de la narrativa, perquè si jo començo a dir-me és que aquest m'ha atacat, aquest m'ha mirat malament, és que sempre està igual, i per tant el dar-me cuenta de que sempre estoy culpando, sempre estic culpant, sempre passo la pilota a l'altre, clar, aquí estic en un cercle
de personalitat,
estic en un cercle viciós de dolor, i que no hi ha maneres diferents de veure-ho des de que jo em responsabilitzo d'alguna cosa, perquè aquesta responsabilitat sembla que passe per assumir una culpa. Yeah. Llavors, això seria molt important, que els adults li donem un volta i volta de que assumir alguna cosa no és fer-me culpable, és faig responsable per aprendre alguna cosa. A Nelson Mandela hi havia una frase que deia que jo no perdo, no? Jo o guanyo o aprenc. I aquí seria el aprendre de tot allò que passe, però no només pensar-ho i col·locar-ho, sinó respirar-ho, sentir-ho, ubicar-ho i veure també què passa en el meu cos, en quina part se m'active, i unir-ho tot, no? Perquè aquesta unitat passa per tot l'eix connectat, eh?
Totalment.
I també, si puc dir una cosa, que l'ordre importa, en el sentit de que tu deies, porta-ho al lòbul, no? Al lòbul prefrontal, al còrtex, porta-ho amunt, porta-ho amunt. Però en el desenvolupament neuronal això va per capes. És a dir, primer hi ha tota aquesta part inconscient que d'aquí ens empapem, d'experiències i de models. Després, a primària aniria tot aquest cervell límbic, no? Emocional, l'hipocamp, l'hipotàlem, la hipòfisi. Allà hi ha molta informació de quan estic alerta i quan estic còmode. I l'aprenentatge també s'obre si jo em sento segur. Des d'una persona que té por, les finestres es tanquen i no es pot aprendre. Hi ha molts adolescents, molts infants, que a l'escola no hi ha memòria, no és perquè tinguin un baix coeficient, és perquè s'estan protegint d'alguna tensió molt bèstia a casa. A casa, a l'entorn, alguna inseguretat mal acompanyada perquè no se'n sap. I portar-ho al lòbul prefrontal és la tercera esglaó. Això arriba a l'adolescència. Però els adults ja ho tenim. I necessitaríem poder anar amb ascensor pels tres pisos. I moltes vegades estem aquí dalt, eh? Aquí dalt.
Sí. Només el cervell.
Eh? El cervell, sí. En la part que és visible, que s'entén.
Bueno, és una manera com d'explicar-ho, perquè jo a vegades... Aquí a lo mejor hacemos esto de que decías, nunca debatimos en plan discusión, a ver si...
Perquè abans quan entràvem, sí, per informar la nostra audiència, sí. Que quan entràvem, que parlàvem del debat que tindríem, jo i els deia sí. A les nostres convidades i el nostre convidat, és que de fet aquí normalment de discussions no n'hi ha. A l'Ofici de Viure, en general, estem tots força d'acord. Sí. Però escolta, benvingut sigui si hi ha alguna discrepància, Emma. Només faltaria, eh?
Sí. No discrepància, lo digo porque, bueno, yo ya sabes que soy, yo siempre digo que como psicóloga soy muy dura, todo el mundo lo sabe, muy dura, pero muy amorosa. Pero muy dura. Y a veces cuando dicen es que el cuerpo me lo dice, yo le digo, no, es que no me interesa lo que te dice el cuerpo. No me interesa nada, porque el cuerpo es memoria, es condicionamiento, no me interesa nada. Vamos a crear desde lo nuevo. Que está muy bien, pero a veces digo, es que ya no me interesa.
O sea, el cos, de fet, es un registro del pasado.
Porque, claro, es un registro del pasado. Yo siempre digo que soy una psicóloga que trabaja para recordar el futuro. Lo digo siempre. No me interesa el pasado. Ostres. Me interesa el futuro. ¿Cómo estaré si sigo así? Si sigo después de este estudio con hipercontrol, con focalización en la carencia, con imantación en lo imposible, con evaluación selectiva negativa, porque todos son filtros. Quieras o no, son filtros. Y antes una emoción, quieras o no, ha habido una interpretación. Funciona así, ¿eh?
¿Abans de la emoción?
Totalmente. Una situación genera una interpretación. Me surta el catalán, mira qué bien. Me vuelvo más inteligente lingüísticamente.
Exacto.
Una interpretación que genera una emoción, que genera una conducta. Es que va así. Por lo tanto, cambia la interpretación. Cambia la interpretación y cambiará la emoción. Uh-huh. ¿Sabes?
Sí.
Claro, yo no puedo decir aquí, hoy interpreto, no están de acuerdo conmigo. Emoción.
No vuelvo.
O al contrario, ay, mira, opiniones diferentes. O sea, nos guste o no, somos seres cognitivos. Seres que interpretamos continuamente. I, per tant, el que tu has de canviar moltes vegades és la interpretació.
Sí, per tant, tornant una mica al teu missatge de fons d'abans, no? Intel·ligència emocional sí, però no només.
Claro, però què tiene la paraula emocional antes? estás diciendo inteligencia emocional, o sea que utilizamos las emociones inteligentemente. ¿Y eso qué es? Que pensamos sobre ellas.
L'Emma Barthe, com sempre, no deixa de sorprendre'ns i incorporant molts matisos. Però tu, Emma, que dediques al psicodiagnòstic i l'avaluació de la personalitat, per tant, o sigui, la intel·ligència racional, cognitiva, on queda en tota aquesta avaluació que fas de la personalitat? Seria una més, no?
No, nosotros, a ver, nosotros analizamos cómo piensas, cómo sientes, cómo actúas, cómo te relacionas y a qué nivel de conciencia, con pruebas diagnósticas. Pero te cuento, ¿puedo contar un ejemplo? Mira, vino un hombre, vino hace un año, un hombre muy inteligente, muy exitoso, pero alcohólico. Sesión y entrega de resultados, no digo que siempre sea así. Su personalidad no era predispuesta a la adicción. Entendió inteligentemente el resultado y no ha vuelto a beber. Yo no he hecho nada. No he hecho ninguna sesión, ni curo a los alcohólicos, ni nada de nada. Pero ese darse cuenta de que se le coló, y darse cuenta de su personalidad, que digo, pero ¿tú cómo te has metido en esto? Ese darse cuenta y explicarle cómo funciona, o sea, lo que hace el alcohol en el cerebro, es que se dio cuenta, no ha vuelto a beber en un año. ¿Cuánta gente sabe? Ese darse cuenta inteligentemente fue un despertar, que es lo que yo llamo el contacto con el alma, con eso, llámalo como quieras, ¿sabes? O sea, para mí es esto, es como que lo elevas al discernimiento y algo se dispara que te hace vencer a la máquina.
En aquest programa normalment no parlem del concepte de felicitat, perquè tothom...
Ai,
no, perquè aquí tu hi hauria mil definicions no, i no se sap ben bé què és exactament, però per entendre'ns, normalment veus un vincle entre intel·ligència, en aquest cas cognitiva o fins i tot emocional, i felicitat, o no? O és tot el contrari? O bé una persona que sap gestionar bé les seves emocions pot ser més feliç?
Claro, pero es otro concepto que yo también... me cargo la felicidad, porque yo puedo ser yihadista y ser súper feliz porque me acabo de cargar Catalunya Radio y estoy súper feliz. O sea, ¿qué es la felicidad? Yo creo más en el amor. Lo que dice, cuando tú estás lleno de amor, cuando eres amor, ya no dañas, construyes, por lo tanto, sé más amoroso, igual que digo, medita menos y ama más, sé menos feliz y ama más. O sea, yo ahí sí que me voy al amor absoluto, porque creo que existe esta unidad, el uno.
Sí. Bé, queda clar. Bé, aquí l'Emma Barthe, com sempre, generant molts titulars, eh? Diguem-ne que... Sí, perquè moltes de les teves frases són contundents, eh? Busques també, no? M'imagino, provocant el bon sentit. Com no, abans en Daniel Gabarró.
Jo lo que intento es... No sé cómo explicarlo porque no quiero utilizar palabras que parecen como muy de soberbia, pero como elevar todo, o sea, como desapegarnos de todo y mirarlo bien. Yo no puedo, sinceramente, yo no puedo ser feliz si miro al de al lado sufriendo. Es que ya me parece de un egoísmo absoluto, ni de pequeña. ¿Soy feliz? No soy feliz. De hecho, yo de pequeña, con 8 años, me decían mis hermanos, ¿pero qué dices? Soy la sexta. Y siempre decían, quiero volver a casa. Y me decían, ya estás en casa, decía la de verdad. De pequeña yo. O sea que lo de ser feliz, yo creo que llénate de amor, funciona con amor, o sea, crea tu poder creador en todo, en tus relaciones contigo mismo, inter, intra. Creo que esta es la realidad. Yo siempre digo, a mí me lo dicen, es feliz, digo, bueno, tengo bienestar. Però nunca puc dir soy feliç.
Bé, però ara entenc que tu, teòricament, estàs encara en un període...
Que... No, nunca en mi vida, hay que decirte. No, es que no utilizaría la felicidad. No podemos decirlo. Esto pones el telediario y no puedes decir soy feliz. Es negarte una realidad.
Sí, em sembla que, de fet, aquest és un dels programes en què més hem parlat d'aquest concepte. Que no surt la paraula aquí. Diu José Antonio Marina, filòsof i pedagog, que la intel·ligència en l'àmbit educatiu és, no es limita a la capacitat cognitiva o a l'acumulació de coneixements, sinó que es defineix com la capacitat de dirigir el comportament per resoldre problemes i per assolir metes. I proposa ell que l'escola treballi en dos nivells d'intel·ligència. Ell en diu la generadora i l'executiva. La primera fa referència a les capacitats bàsiques com la memòria, la percepció i les emocions, de les quals ja hem parlat, i la segona les gestiona. Aquests aspectes, potser ho dic perquè alguns no els hem tocat en aquesta taula, l'Anna Serra Dolcet els faria seus?
Sí, i tant. Per una part, deies la memòria, les emocions, i l'altra la gestió, no?, d'aquesta capacitat de dirigir el comportament. I, clar, quan vas a una escola vas a aprendre. Per tant, també vas a aprendre a què passa quan no et conviden al partit de futbol o no et conviden a la festa d'aniversari, i aquí ens porta a la frustració. Quan les coses no surten com volem, com responem? El nivell d'automàtic, doncs, seria des de l'agressivitat, i des de no tan automàtic, doncs, bueno, d'entrada, totes les frustracions d'alguna manera no es viuen bé.
Per tant, la tolerància a la frustració també formaria part de la intel·ligència de la qual estem parlant.
La tolerància i aprendre que la frustració no és dolenta, per tant, que jo plori no és dolent, que jo m'enfadi tampoc és dolent, és humà, i que els de l'entorn em donguin dret a enfadar-me. És aquest validar l'emoció. Jo tinc dret a enfadar-me perquè no he marcat un gol. Doncs que l'adult no diguis, per si t'havies de posar, només per un gol que no has posat o que no has marcat. Llavors, que em validin, que empatitzi aquest adult, aquest professor amb mi, està molt bé. A mi em dona una pauta de que es pot empatitzar quan les coses no surten, no? Llavors, per dirigir el comportament, torno, eh? Necessito models i necessito que algú primer ho faci amb mi, perquè jo ho podré donar si algú m'ha marcat com una pista d'aterratge. És per aquí, no? Quan et frustris, ho podem mirar d'aquesta manera, ho podem respirar d'aquesta manera, es pot observar d'aquesta manera, i no és perillós. I que t'enfadis no ets una alarma pel món ni per tu mateix. Enfada't. Llavors, aquí hi hauria molta feina a fer, repeteixo, amb els adults, de donar-li cabuda a que els adolescents s'enfadin perquè els han avançat un examen i no els hi havien dit amb 2 dies d'antelació. Llavors, igual el profe dirà, i així us heu de posar, una altra vegada, no comprenent ni empatitzant amb aquella resposta. Si digués, entenc que ho sàpigueu, que us hagi canviat la data, aquí hi hauria un model d'intel·ligència emocional. Jo primer empatitzo.
Sí,
hi ha molt a fer aquí, eh?
Empatitzo i després demano que això no porti a estar aturat, sinó a superar-ho.
És a dir, I que n'aprenguem tots. Perquè poder l'alumne, en un institut, també em diu coses a mi que jo les puc tenir en compte a l'hora de canviar un altre examen una altra vegada, no?
Totalment.
Digues.
I des d'aquí, és que heu dit coses tan interessants que a mi m'agradaria...
No sé si s'hi fixa l'Emma, que tant un com l'altre estan prenent apunts, eh? O sigui, tant, si ho veus, Emma, eh? Tu vas dient i ells dos van prenent apunts. Bé, jo també.
Sí, ens inspirem.
Exacte.
Els uns amb els altres.
Tal qual. Llavors, hi ha dues coses que a mi m'agradaria dir, i sempre les deixaré sobre la taula. Ja està, hi ha una que podríem fer un programa, eh? Perquè val molt la pena.
Prenem nota.
Sí. Mira, el tema del que podríem fer un programa algun dia és que la llibertat no existeix. I que per tant, nosaltres tenim una voluntat d'escollir. Jo ho entenc, tenim una voluntat d'escollir, però jo faré el que bonament pugui, i el que bonament pugui jo no ho he escollit, perquè depèn del meu nivell de comprensió. Quan parlem de discerniment, quan parlem de comprensió, cada nivell de comprensió implica necessàriament un nivell d'actuació. Fa un moment Emma deies, és que si t'omples d'amor no pots fer explotar Catalunya Ràdio. És un fet. És a dir, a partir d'un cert nivell de consciència, hi ha coses que tu no pots fer. El que passa que tu no ets responsable del teu nivell de consciència. Aquesta és tota una altra història interessantíssima. I nosaltres, moltes vegades ens culpem i ens maltractem i diem que hem de ser més intel·ligent. El que has de fer és més humil, carinyo. El que has de ser és acceptar on estàs, el que saps, i a partir d'aquí segurament te n'adonaràs, que ja és un acte d'intel·ligència molt gran, que vagis més enllà i ja no depèn de tu.
La humilitat formaria part de la intel·ligència?
La humilitat seria una virtut extraordinària per fer-la créixer, la intel·ligència. Perquè, saps què passa? Que la intel·ligència que jo sóc no la sóc, m'ha estat donada. La intel·ligència que jo sóc s'expressa a través meu. I quan jo simplement la veig i deixo que aparegui, dic, doncs gràcies. I llavors, diré s'entendrà molt... Quan jo més em retiro, quan més petit em faig, el que jo sóc més gran és. I això què és? Això és humilitat i senzillesa, però és entendre que nosaltres hem de fer molt d'esforç, posar molta voluntat, voler ser molt lliures, voler ser molt intel·ligents, fins al dia que ens n'adonem que tot això ens ha estat regalat i que no era en absolut mèrit nostre.
Sí, Emma, digues, digues. L'Emma fa així amb el cap, com vulguem dir, no ho sé.
Que és real, que existen nivells de consciència, però ara ja ens iríamos a altre programa.
Claro.
De que és este viatge que llamamos vida, si existen otras, si vamos más allá, o sea, esto sería... Porque hay niveles. Yo a veces digo, cuando alguien dice, es que no entiendo cómo puedo hacer esto, yo a veces digo, es que está en P3. O sea, a alguien que se lo suma y resta, no le pidas raíces cuadradas
e integrales. Està a P3, a un nivell d'evolució, de consciència...
Ahí tenemos que ser respetuosos. Esa es la mirada contemplativa y amorosa, que alguien que se cree, pues que tiene que ocultar su cuerpo, ya te está diciendo que eso es un nivel de conciencia apegado a la carne, o sea, lo más superficial. Pero claro, no lo puedes cambiar, porque cada uno tiene que evolucionar a su manera. No podemos precipitar el conocimiento, porque de hecho, si a estas personas les desmontaras estas creencias, que se suicidan. Entonces yo creo que tenemos que ser respetuosos con los tiempos de cada uno. Pero alguien que ya está en cuarto de la ESO o en bachiller tiene que comprender al que está el P3, pero no pretendas que el de P3 te comprenda a ti.
Parla.
Y otra cosa, perdón,
sí,
otra cosa del colegio, de las escuelas, que yo creo que sería fundamental para mí, el momento... Una cosa es adquirir conocimiento, pero para mí el momento más importante es el patio. Se cuece todo ahí.
Un altre titular. Que el moment patio. Més important de les escoles és el pati.
Totalmente.
Fent amics, l'Emma Barthe.
No, es que ves todo ahí. O sea, la vida es relación y nos conocemos a través de la relación y el único objetivo de la existencia es relacionarnos y elevarnos a través de las relaciones, porque a través tuyo yo, o sea, a través de ti reconozco mi envidia, mis celos, mi orgullo, mi soberbia, o sea, te necesito para mi propia evolución y esto creo que es la vida en sí. Por eso el nivel del patio es importantísimo para ver qué se cuece por ahí.
Abans parlava metafòricament, no?, amb el P3, l'Emma Barthe, etcètera. M'ha semblat entendre que parlava com fins i tot de diferents vides, eh?
Sí.
Que la persona
bueno,
evoluciona...
No, o aquí mismo.
O aquí, en aquesta
claro,
mateixa vida.
Claro, hay gente que está en P3. A ver, todos los radicalismos, ¿dónde están? O los fundamentalismos, o los fanatismos, ¿en qué nivel están?
Que no vibran en l'amor, això està clar, eh?
Que de fet no és... digamos vibración, sino que no han entendido... Son los niveles de conciencia. Uno es el más bajo, que es el cuerpo, y otro tiene que ver conmigo, todo el cerebro primitivo, la territorialidad, pero es todo, ¿eh? O sea, mi lengua, mi bandera, mi casa, mi... Eso es mí, es absolutamente primitivo. Luego hay un tú y luego hay un nosotros. Son niveles de conciencia. Entonces hay gente que vive en eso y me parece bien. O sea, que sean coherentes con su nivel de conciencia.
Estem en la recta final del programa dedicat a la intel·ligència. Aquest què vol dir ser intel·ligent? S'han dit moltes coses per part d'Emma Barthe, psicòloga, Anna Serra Dolcet, psicopedagoga, Daniel Gavarró, també psicopedagog, xerpa espiritual, etc. Però hem de parlar també de la intel·ligència artificial per força, per acabar, perquè s'associa a la intel·ligència. I molta gent es pregunta fins a quin punt ens farà més intel·ligents o menys. Abans esmentava el filòsof de referència, José Antonio Marina, que diu que el repte actual de l'escola és transitar d'una educació teòrica i rutinària cap a una que formi la personalitat del nen. Tot. I que amb la irrupció... Amb això està d'acord, l'Emma?
Sí.
Amb la... Ho celebrem. Amb la irrupció de la intel·ligència artificial, ell proposa que aquesta intel·ligència artificial sigui una mena de copilot de la intel·ligència humana executiva, la qual ha de mantenir sempre el control sobre les decisions i l'ètica, sobretot. Hi estaríeu d'acord?
Però, claro, és que...
Però per decidir... Sí. Hem de tenir raciocini, hem de poder responsabilitzar-nos, hem de poder haver desplegat moltes capacitats per decidir. Un infant de 9 anys no sé si pot decidir l'hora d'anar a dormir, ni un de 3. I moltes vegades se li diu, carinyo, tens son? No, doncs no cal que vagis a dormir. Carinyo, vols el mòbil? Sí. Pues t'hi pots estar tota la tarda. Llavors, deies, la intel·ligència artificial és com l'ús també de les tecnologies, de tot el que tenim. I aquí hi haurà el discerniment i el coneixement dels adults per acompanyar-los en l'ús. És a dir, allò és dolent? No, no ho és. Però la manera com l'utilitzem, sí. Si al costat hi ha algú que ha desplegat aquesta capacitat de pensar... De pensar vol dir de que jo vegi d'una manera i jo d'una altra... Que ens puguem escoltar, que jo em pugui interessar per tu, que tu t'interessis per mi, des d'aquí construïm un diàleg i veurem més clar alguna cosa. Però quan hi ha la imposició, quan et deixo anar perquè no tinc ganes de conflictes, aquí no hi ha construir. Llavors m'arribarà la intel·ligència artificial i ella podrà amb mi, perquè jo estic al seu servei, no? Per tant, torno a que els adults és molt important que ara que podem, no? Que ens treballem en aquest autoconeixement.
A mi el tema de la intel·ligència artificial m'encanta perquè en realitat, i me sabe mal, ¿qué crees que somos? Nosotros. Somos una inteligencia artificial, absolutamente. Tú eres una inteligencia artificial y yo soy una inteligencia artificial porque estamos absolutamente condicionados por la historia, por la familia, por la cultura. O sea, ¿qué hay libre en ti? Por lo tanto, tú ya eres una IA.
En aquest aspecte estàs d'acord amb en Daniel Gavarró, eh?
Sí, somos una IA ya. La cosa es si la IA al final nos vence en el sentido desde la ética, porque si aprende y tal, o sea, va a ser mejor la IA que nosotros algunos.
Jo he dit que l'Emma Bart estava generant molts titulars periodístics i aquest ja és l'últim que faltava, no? Que ja som la intel·ligència artificial.
No, ja és que tu ja eres un ChatGPT. Yo digo, cambia tu programación. Tú ya eres un ChatGPT. Todo lo que tú piensas y lo que yo, como yo te veo. Es decir, si tú eres generoso y yo no lo soy, ¿qué voy a decir? ¿Que eres generoso? No. Porque no lo tengo incorporado en mi sistema operativo. Diré que eres un derrochador de mierda o un... Yo que sé, te lo han dado todo gratis o lo que sea. O sea que en realidad ya somos todos una IA. Somos una IA.
Pero una IA con alma, ¿no?
Ahí está la alma, nos hemos desalmado debido a la artificialidad. Ahí está el autoconocimiento.
Tenemos que estar conectados,
darse cuenta,
¿no?
Claro, ahí está la parte del alma o espiritual, o llámalo como quieras.
Sí. I és tan bonic veure que la intel·ligència artificial fa coses... Abans hi explicava a l'Anna Serra Dolcet, li deia que aquest dissabte vaig estar treballant 4 hores intensament amb la intel·ligència artificial, bla, 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 i vaig acabar fent una pàgina web, bla, 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 d'una qualitat extraordinària, després d'estar 4 hores, que m'hagués trigat diverses setmanes. El tema és, les persones amb més preparació obtenen uns resultats extraordinaris amb la intel·ligència artificial, les persones amb menys preparació no obtenen res. I aquesta és la diferència. És a dir, jo puc ordenar-me, efectivament, intel·lectualment, energèticament, per estar prou preparat perquè l'altre faci de copilot, o perquè l'altre, m'explico, per poder manar, si no, la pifiarem. I aquí no podem optar, eh? És a dir, jo recordo, perquè fa molts anys que era mestre, recordo com van entrar els ordinadors al col·le, i com n'hi havia profes que deien que allò no havia d'entrar a les classes, perquè quan dic que no havia d'entrar a les classes, no havien d'entrar documents escrits amb l'ordinador, que havien d'estar escrits a mà amb la mà del mestre, perquè amb la cal·ligrafia del mestre es veia l'esperit profund. Bueno, tantes tonteries. El dia que van aprendre com funcionava l'ordinador els hi van passar les tonteries. És a dir, nosaltres no podem superar l'internet. L'internet està a la nostra vida. La intel·ligència artificial està a la nostra vida. La pregunta és, com la farem servir, no? Qui sóc jo? Tornem a aquesta pregunta. Qui sóc jo? Perquè en funció de com jo sigui, així la faré servir, no?
Bé, el que està clar és que aquest programa de l'Ofici de Viure, titulat Què vol dir ser intel·ligent, no l'hauria pogut fer la intel·ligència artificial. Mm. És a dir, hi ha un nivell d'imprevisibilitat que ha sorgit en aquest programa a partir de la interacció de 3 persones que de moment la intel·ligència artificial no l'hauria pogut generar.
No, perquè no té consciència. Això està claríssim.
El que passa que ara ja queda penjat el programa a la xarxa i bé, a partir d'aquí no se sap què pot passar. Emma Barthe, psicòloga, Anna Serra Dolcet, psicopedagoga, Daniel Gavarró, torno al... És que m'agrada molt recuperar una mica
recupera,
el genicista com a xerpa espiritual. Ha estat un plaer. Senyores, senyor, moltes gràcies.
Gràcies.
Fins una altra.
Gràcies.
D'aquí uns instants, tancant l'Ofici de Viure, com cada dissabte, Sergi Torres.
A Catalunya Ràdio, l'Ofici de Viure. Amb Gaspar Hernández.
Sergi Torres, tancant l'Ofici de Viure com cada dissabte, avui parlant-nos de l'ombra. A més, Sergi, ben retrobat.
Gràcies.
Tu fins i tot hi trobes una certa bellesa amb l'ombra.
Sí, hi ha molta bellesa perquè forma part de nosaltres, encara, i forma part, per tant, d'un àmbit d'aprenentatge. Els adults, sobretot els adults, solem no veure l'ombra de bon grat perquè, d'alguna manera, veiem com es trenca l'estabilitat del que nosaltres pensem de nosaltres mateixos o l'autoimatge. Però, si ens fixem, com a metàfora, l'ombra no existiria si no fos gràcies a la llum. Per tant, quan estem veient l'ombra, en realitat estem veient una de les expressions de la llum. I quan t'adones d'això i mires internament, dius, ostres, estic veient una part de mi on veig clarament la meva ombra. Clar, però no estàs veient l'ombra des de l'ombra, sinó que estàs veient l'ombra des de la teva llum. Sempre que estàs veient la teva ombra, sempre, 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 l'estàs veient perquè n'ets conscient. Si n'ets conscient, l'estàs veient amb la teva llum, que és la que et permet la consciència d'allò que estàs sent conscient. Per tant, l'ombra és una forma d'assenyalar-nos el camí cap a l'atenció. Vaig a atendre aquest espai ombrívol de la meva persona, vaig a atendre aquest espai ombrívol del meu passat perquè m'està cridant l'atenció, i en quan jo poso l'atenció en aquell espai ombrívol, si em puc adonar que l'estic veient gràcies a que en sóc conscient, podré aportar consciència en aquell espai. Si ens fixem, normalment, quan veiem l'ombra, ràpidament, de forma instantània, hi ha una reacció de despreci a l'ombra. Però és que l'ombra, els codis que hi ha dins l'ombra, són certs codis de despreci, per exemple, a la vida, o inclús de despreci a la llum. Però, de nou, si tornem a entendre que allò que estic veient com a ombra és un indicador d'on pot arribar més llum de mi mateix o més consciència de mi mateix per poder-la gaudir i compartir-la amb els altres, celebraré cada cop que veig l'ombra, tant si és meva com si és dels altres, perquè l'ombra dels altres és una projecció de la meva.
Sergi, moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Una abraçada.
Gràcies, Gaspar. Una abraçada.
Que te mezclan a...